Aquí comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues. 12 i 6, tenim Deco a Madrid per intentar accelerar ja amb l'operació Julián Álvarez. El futbolista encara de l'Atlético s'ha d'incorporar als entrenaments el proper dilluns, per tant, també haurem d'estar pendents de com el club colchonero viuen aquest proper acostament del Barça amb vistes a intentar accelerar una operació a la qual l'Atlético fins ara s'ha mostrat tancat en banda. També hem d'estar pendents de Valdebebas perquè s'hi entrena el Real Madrid i hi ha Vinícius, que tenia previst reunir-se amb el club aquest matí. De seguida, l'Héctor González ens fa l'última hora. Però abans anem amb una notícia que hem conegut fa pocs minuts, que ens acaba d'explicar la companya Júlia Molina al butlletí, que és que el grup parlamentari de Sumar ha registrat una iniciativa al Congrés dels Diputats per demanar que Espanya no organitzi el Mundial de Futbol del 2030 juntament amb el Marroc. Julia Molina, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Joan. Sí, es una proposición no de ley, que es una herramienta que se utiliza en el Congreso para expresar una posición política. Es decir, no es algo vinculante, sino más bien simbólico. Pero claro, en estos días en los que no paramos de hablar de lo que está ocurriendo en Ceuta y de la posición de Marruecos y de ese Mundial que estamos esperando, pues desde luego es llamativo. Lo que pide el grupo de Sumar es que desde el Congreso se pida a la Federación Española que solicite a la FIFA que revise si Marruecos cumple con los derechos humanos en ese país. Ellos a lo que aluden es a un artículo de los estatutos de la FIFA que de alguna forma se tiene que garantizar que para organizar un mundial como este se respetan los derechos humanos. Eso es lo que está pidiendo ahora mismo Sumar. Señalan que la tragedia humana que se ha dado en la frontera, lo que ha pasado estos días y otros antecedentes obligan de alguna forma a revisar la relación de confianza sobre la que se sostiene esta organización conjunta entre España, Portugal y Marruecos. Y de hecho no es solamente instar a la Federación Española que haga esto, también al gobierno de Portugal, a la FIFA, que se revise si es de alguna forma pertinente que se organice este mundial. Y además están apelando a la responsabilidad del gobierno. Dicen que el gobierno aquí no ejerce un papel de espectador simplemente, ellos tienen que destinar recursos, se encargan de las infraestructuras, de la seguridad, y que por tanto resulta imprescindible revisar si los principios que cumple Marruecos, nuestro país vecino, son compatibles con los que España se supone que está defendiendo. Como te digo, es una proposición no de ley que quieren llevar a debate a la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso. Todavía no tenemos respuesta del resto de partidos, pero en ningún caso sería algo vinculante, sino pues un texto que, de ser aprobado, expresaría la voluntad que tiene el Congreso sobre este tema.
Y a nivel de tiempos, ¿estas iniciativas qué calendario suelen llevar? Es decir, ¿ya es para cuando empiece el curso en septiembre ponerse enseguida o esta comisión lleva un tiempo formarla, quién la forma, quién?
Es decir, ¿La comisión ya está formada? Claro, este texto todavía no sabemos cuándo se va a llevar, pero ahora mismo estamos en periodo inhábil, con lo cual el mes de agosto, a no ser que se activase algo extraordinario, que en principio no tiene por qué ocurrir, nos pondríamos más bien en septiembre. Y como te digo, sería un texto que presentaría. Sumar ya lo ha registrado en el Congreso, o sea, esa iniciativa ya está registrada, pero el debate se hará mucho más adelante. Y lo más probable es que el resto de partidos no se pronuncien hasta que llegue a debate, ya no a la comisión, sino si llega a saltar a pleno, ¿no? Que es, normalmente las cosas que pasan en comisión casi ni solemos reparar en ellas porque se les da más importancia cuando pasan a pleno, pero es verdad que esta, al ser una iniciativa tan llamativa, pues sí que ha tenido repercusión.
Bueno, viene, como dices, motivada por lo que ha pasado los últimos días en Ceuta, por la situación que se ha desencadenado allí, y venimos también de todo lo que ha pasado con la FIFA en este verano, el Mundial, más ese intento que hizo Infantino de privatizar, que de hecho tiene un comité de crisis convocado precisamente en Marruecos. Esto ahora lo analizaremos nosotros. Julia, que esto ya escapa del campo que te toca a ti, pero te agradezco que nos hagas esta última hora con esa iniciativa que Sumar registra en el Congreso para que se debata, primero en comisión, ya veremos si llegará a pleno o no, pero que se ponga encima de la mesa si España debe seguir organizando ese Mundial 2030 junto a Marruecos y, como nos dices, lo recalco para resumir a los oyentes, interpela a todas las partes, a la Federación Española, también al Gobierno de Portugal, a la FIFA por la parte que le toca, etcétera, etcétera. Julia, gracias.
Hasta luego, Joan, gracias.
Doncs ideu, comencem el Que t'hi jugues.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Si a Catalunya t'activa informació i alegria. La ràdio és un referent, és emoció i sentiment, la nostra forma de vida.
Marxem cap a Madrid, perquè allà és on hi ha Deco, per intentar accelerar l'operació Julián Álvarez. De seguida, l'Adrià Soldevila ens porta l'última hora en clau Barça, quan aconseguim connectar-li el fil i el iogurt, però a l'Atlético hi ha operatiu des de primera hora del matí el nostre company Pedro Fullana, que ja ha estat a l'entrenament abans de que l'Atlético marxi cap a l'Àsia, on té previst un amistós amb el City, i hi ha estat... gratant a veure com es mou aquest moviment del Barça dintre de l'Atlético. Hola, Fullana, com estàs? Bon dia.
Com va? Bon dia.
Feia de vacances, després del Mundial que t'has marcat, però això sí. No para.
Bé, aquest és el calendari que tenim tots. Jugadors, aficionats, periodistes, pràcticament enllaçant una cosa amb una altra, i arriba un moment que no saps quan acaba una temporada, quan comença una altra. Estem acabant pràcticament un Mundial en plena pretemporada de l'any següent, i així pràcticament cada any, entre Mundial de Clubs, Mundial, Eurocopa i demés.
Com respiren a l'Atlético amb el tema Julián?
Molt tranquils. La veritat és que estan molt tranquils, més allà els moviments que hi ha d'esquenes i entre els representants, el Barça i un poc el moviment que hi ha hagut tots aquests darrers mesos. L'Atleti de Madrid ho té molt clar. Julián té contracte amb l'Atleti de Madrid, un contracte llarg. Això fa que, per exemple, tingui més força que no el Barça amb Ferran. Aquí la pella pel mànec la té l'Atlètic de Madrid, així ho entenen des de l'entitat. I com Gilmarín ja va marcar una línia vermella claríssima, que és que Julián no jugarà al Barça ni al Real Madrid, tenen clar que el contracte és el que val, que el jugador dia 10 ha de tornar, dilluns de matí ha de ser a Madrid per començar els entrenaments amb la resta d'internacionals, no amb la resta de l'equip, que avui viatge a Corea, avui cap vespre, arribarà dilluns de matí, tindran dies lliures, però els internacionals s'han d'incorporar dilluns de matí per entrenar junts i fer-ho a porta tancada. Per tant, l'Atlètic de Madrid està tranquil, Julián ha de seguir aquests darrers dies el pla d'entrenament que té personalitzat cada un dels jugadors que encara no s'han incorporat, i a partir d'aquí comença la propera temporada. Una altra cosa seria que hi hagués una oferta d'un equip de fora important, per exemple l'Arsenal, que sempre ha mostrat interès, però Julián no hi vol anar. Si hi hagués una opció de fora, jo crec que s'estudiaria. Per a Futbol Club Barcelona és una línia vermella que no es vol creuar.
Així és com l'Atlético segueix esperant aquest nou moviment del Barça. Adrià Soldevila, com estàs? Bon dia.
Com estem?
Així s'ha plantat Deco a Madrid amb una agenda que té com a prioritat accelerar aquest moviment que vol fer el Barça aquest estiu, que és la seva prioritat número 1.
Sí, Julián Álvarez és la prioritat número 1 del Barça. Això està clar des de fa molts mesos i segueix sent, a dia d'avui, la màxima prioritat. No només per Deco, sinó també per Flick. Flick vol el nou, el vol urgentment, i per això Deco ha viatjat a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, que és el representant de Julián Álvarez, i per intentar, doncs, desbloquejar, accelerar, digue-li com vulguis, aquesta operació que, evidentment, Deco vol segellar el més aviat possible. Serà complicat, ho saben que serà complicat, però evidentment Deco ha hagut de fer aquest esforç i ha hagut d'anar a Madrid i intentarà evidentment desbloquejar aquesta operació en la trobada d'avui.
Diverses puntes del que acabes de dir. Acabes de dir, no només de Deco, també que Flick entenc que apreta, i el vam sentir dient que alguna cosa s'ha de fer amb el nou, per tant a Flick això de si no Julián no surt per un preu raonable ningú no el convenç. Per tant, l'entrenador preta perquè el Barça també escenifiqui que es mou.
Sí, és així, és així. Flick té clar que el Barça necessita un davanter centre titular, un nou titular, li agrada l'opció de Julián Álvarez, i a partir d'aquí, doncs, Deco, com que la té com a opció prioritària, és l'opció que intentarà fer sí o sí abans que tanqui el mercat. Evidentment, ja ho diu ara el Fullana, difícil aquesta operació, difícil perquè l'Atlético no el vol vendre al Barça, molt complicada, però no es tira la tovallola i no es donen per vençuts al Barça amb Julián Álvarez i creuen que amb un fort esforç doncs es podrà fer.
Si l'Atlético no baixa del burro, el Barça es pot enfilar a les xifres que demana l'Atlético o a hores d'ara el pla... Clar, això, la negociació avança, els moviments i els estats d'ànim van canviant i el que dius avui, demà resulta que en una conversa es mou, però dia d'avui la idea és si ens hem d'enfilar, ens enfilem o no mouràs gaire d'aquest marge que s'havia marcat el club?
No, a veure, el Barça no pagarà 200 milions per Julián, això segur. I 150 ja ho veurem. De moment l'oferta ara és de 100, el Barça la millorarà, aquesta oferta, però jo tinc els meus dubtes que arribi a superar 150 milions. De fet, és que l'Atlètic de Madrid ja ho ha deixat molt clar, que no el vendrà el Barça, que no el vendrà el Real Madrid, i veurem. Es remet a la clàusula, clar, però és que la clàusula és la que és. I el Barça, evidentment, no es gastarà 500 milions d'euros en Julián Álvarez, però amb cap jugador, evidentment, ni amb Julián tampoc. Però sí que un petit esforç més d'aquests 100 milions sí que està disposat a fer el Barça.
Julián ja li va dir Pedro Fullana durant la temporada que l'any que ve jo que sé on jugaré, durant el Mundial ja va dir allò de que vol que el deixin complir un somni i automàticament es van fer virals a xarxes imatges d'ell de petit dient que era fan del Barça, hincha de Barcelona. Esperen algun altre tipus gest de Julián ara que s'ha d'incorporar, Solde, per part del Barça? O dintre d'aquesta agenda que té de costar parlar de si per part dels jugadors pot fer alguna cosa més?
Veurem. A veure, és veritat que un gest sí que l'agrairia al Barça, un gest més sí que l'agrairia, però clar, aquest gest, què significa? Per on passa, no? Per on passa? Si passa per no anar-se a entrenar dilluns, és que això ja, no ho sé, opinió personal, això és, ja ho saps com què penso jo d'això, és molt lleig per part d'un jugador que no es presenti a entrenar amb el seu club.
I encara, encara és més lleig que sigui un club el que li demani a un jugador que no es presenti amb el club que li paga.
Clar, clar, no, això seria l'hòstia. Jo no crec que hi hagi aquesta petició directa.
Del Barça.
No crec que hi hagi aquesta petició directa, encara que s'ha rumorejat en les últimes hores que el Barça li pot demanar a Julián que no entreni dilluns. Jo no crec que hi hagi aquesta petició. Haurà de decidir el jugador què vol fer, però no sé si això seria forçar massa la màquina, no ho sé.
Perquè
no ho sé.
Julián, a dilluns l'esperen.
Sí, sí,
sí, sí, sí. Dilluns l'esperen. Dilluns volen que entreni amb la resta internacionals i l'Atlètic de Madrid fa temps que té la fulla a seguir clara. És a dir, s'ha d'incorporar dia 10, com faran la resta internacionals que van jugar la final, llevat de Grimaldo, que s'incorpora avui cap vespre perquè ha volgut avançar la seva arribada a l'Atlètic de Madrid. Ja ho ha fet Giuliano Simeone, però Julián arribarà dia 10. I ja dic, no s'espera moviment perquè l'única opció que veig damunt la taula que podria canviar la situació és que entri un tercer en Batxena que a dia d'avui no ha entrat. L'Arsenal sí ha manifestat moltes ocasions, ja pràcticament des del mes de novembre, que vol el jugador. S'ha reunit amb els seus representants moltes vegades, ha estat tocant la porta, però sap que té un problema, que Julián no vol anar a Anglaterra. Si Julián volgués anar a Anglaterra,
ja hi seria.
Segurament canviaria la pel·lícula, però Julián no vol anar a Anglaterra i el PSG, que seria l'altre convidat, que sí el va voler al gener i que va oferir una xifra important i jugadors per dur-se'n al futbolista al gener, va trobar el no de Julián perquè li va dir a Luis Enrique que no vol anar al PSG. I a partir d'aquí el PSG va dir, ja no m'interesses i ja no ha fet oferta. Per tant, és molt mal de fer que surti de l'Atlètic de Madrid.
I ara que has tret el nom de Ferran parlant de paelles pel mànec, però escolta'm, no el podríem col·locar per aquí al mig o l'Atlético és un jugador que no contempla?
No, el problema és que Ferran no contempla anar a l'Atlètic de Madrid.
És més un tema de Ferran,
Per la meva informació, a Ferran li queda un any de contracte i Ferran el que li va dir a l'Atlètic de Madrid les vegades que han contactat amb ell és molt bé, podran xerrar per d'aquí un any. És a dir, d'aquí un any jo quedo lliure, si no m'amplien el contracte, si jo no fitxo ningú, per l'any que ve ho podran mirar. Ara mateix, no. Perquè ell es veu que si queda el Barça entén que pot ser titular el Barça i si no, l'informació que jo maneig dels sondatges que ha fet l'Atlètic de Madrid és que ell veu molt bé anar a París. I veu que si va a París pot ser titular a un Paris Saint-Germain que ha guanyat dues Champions, que pot guanyar títols i que pot ser important. Per tant, ara mateix dins l'equació de Ferran Torres del jugador no hi ha l'Atlètic de Madrid. Jo crec que si Ferran, quan es va sondejar la seva opció fa temps, hagués vist amb bons ulls venir a l'Atlètic de Madrid ara, el millor també hauria canviat aquesta situació perquè l'Atlètic de Madrid sí està interessat amb que Ferran Torres pugui estar a l'Atlètic de Madrid, igual que, per exemple, Joqueres, que és un altre jugador que ha sortit, qualsevol dels dos sí podria fer que, potser, Gil Marín hagués canviat d'opinió. Però com saben que Ferran Torres és un no a l'Atlètic de Madrid per part del jugador, no hi ha opció, perquè l'Atlètic de Madrid sap que si se'n va Julián ha d'anar a fitxar un crac, no val qualsevol jugador. Podria fitxar un parell de jugadors, però hauria de fitxar un nou de referència per ser titular.
Perquè això el de Ferran no ha canviat res, no? Des d'ahir i des d'abans d'ahir pràcticament et diria, el Barça segueix sense notícies ni del jugador que està de vacances ni de que els seus representants hagin portat cap proposta en ferm de cap altre club.
No, no, el Barça estan a l'espera que torni Ferran als entrenaments i que es pronunciï si té ofertes o no té ofertes que li interessin al Barça. El full de ruta del Barça en Ferran Torres és molt clar, és oferir-li una renovació de categoria mitja-alta, d'un jugador de categoria mitja-alta, un jugador de plantilla, molt bon jugador de plantilla al Barça, però no és un jugador titularíssim ni és una estrella mundial, per tant, la renovació aniria en categoria mitja-alta, una renovació que s'acordaria ara i es firmaria al setembre per un tema de fair play, perquè no coincideixi ara amb incorporació a mercats de fitxatges i no afecti el fair play, per tant, s'esperarien al setembre, i és una renovació on Ferran Torres decidirà si vol continuar o no vol continuar i si té una oferta millor de fora i vol marxar. De moment, a dia d'avui, el Barça no té res de Ferran Torres. No té cap informació de cap interès de cap altre club, ni per part dels clubs interessats, ni per part del representant de Ferran Torres que hagi dit, miri, tenim aquesta oferta d'aquí, tenim aquesta oferta d'allà. Amb la qual cosa, en el Barça hi ha tranquil·litat absoluta amb el tema de Ferran, l'esperen als entrenaments i un cop arribi als entrenaments parlaran amb ell d'aquesta renovació i de si té o no realment una oferta de fora.
És a dir, la renovació no la faran fins al setembre per no condicionar el fair play d'aquí a final de mercat, però quan torni Ferran ja sabrà en quines condicions el Barça li ofereix renovar.
Sí, sí, exactament. El Barça li farà una oferta de renovació de cara a firmar-la a setembre.
De cara a firmar-la a setembre, sí, sí. Però el Ferran ja sabrà aquest mateix estiu el que li proposa el Barça i si li convé acceptar-ho o li convé quedar-se i complir l'any que li queda, que també es treni el seu dret i marxa lliure, com ens deia ara el Fullana, que també ha contemplat Ferran, o si de les propostes que tingui per sortir ara, demanar-li al club que negociï per alguna d'elles, si és que en porta algunes. Perquè, clar, el salari que li oferia el Barça, Solde, ja ho venim dient, no és un salari de crack, no és un salari d'estrella, de nou titular.
No, no, ho dèiem ara. És un salari de categoria mitja-alta, de plantilla categoria mitja-alta.
Doncs això serà el que tindrà Ferran al damunt de la taula. Fullana, t'allibero, perquè em sembla que anirem parlant els propers dies.
Sí, a veure com acaba aquesta pel·lícula, que queda molt llarga. Ja sabíem que seria el tema de l'estiu, i ho és, el tema de l'estiu, però tens la sensació que haurem tingut un gran relat, una gran pel·lícula, però així com està ara mateix, pareix molt complicat que canviï el guió que hem viscut fins ara.
Abraçada, Fullana.
Que vagi bé.
Solde de mercat, res nou, també, pels jugadors que el Barça podria escoltar ofertes, tot i que no tingui allò a l'aparador ningú de vull traspassar aquest jugador, però hi ha jugadors pels quals podria estar interessat. De moment no ha arribat res, tampoc, no?
No, no, no. De moment ni per Ronald Araujo, ni per Jules Koundé. Jugadors que el Barça no té al mercat, però sí que si ells volguessin acceptar una oferta externa o parlar amb el Barça sobre algun interès d'algun club de fora, doncs el Barça els escoltaria i si volguessin marxar els deixaria sortir per una bona oferta. Això no ho tenen a dia d'avui, ni Koundé, ni Araujo, ni tan sols els futbolistes que sí el Barça necessita, entre cometes, que surtin, que són com Roni Bardaggi o Marc Casado, per exemple. Tampoc hi ha res a hores d'ara encaminat per aquests dos futbolistes. I deixa'm aclarir una cosa. S'està parlant que Deco ha viatjat amb Joao Amaral per reunir-se amb Fernando Hidalgo. Sí, han viatjat plegats, han coincidit a l'avió, però Deco sí que hi va per aquesta reunió. Però Joao Amaral, que és el número 2 de Deco, no va a aquesta reunió. Joao Amaral ha viatjat a Madrid per un congrés. Va a un congrés i no té res a veure el viatge que hagi fet Deco amb la reunió amb Julián Álvarez, amb Joao Amaral.
Perfecte. Sol de quedat per aquí, que ara tocarem més temes de mercat que t'interessen, però hem de fer un pas també per Valdebebas, on hi tenim l'Héctor González. Hola, Héctor, què tal? Muy buenas.
¿Qué tal, TG? Buenos días.
Porque en Madrid también estamos de culebrones y reuniones, porque hoy es día V, ¿no? Día clave para Vinicius.
Día V, este 5 de agosto, estamos en las puertas de las oficinas del club, donde en principio se va a celebrar esa reunión entre los agentes del futbolista y el Real Madrid para tratar el tema de su renovación. A Vinicius lo hemos visto llegar antes de las 9 de la mañana con su asistente personal en su vehículo. Se ha entrenado a las órdenes de Mourinho, a las 10 en punto era ese entrenamiento, la sesión ya ha terminado. Y ahora estamos a la espera de ver si llegan los agentes del brasileño a estas oficinas. Hemos visto bastante movimiento a José Ángel Sánchez, a Juni Calafat, que son las dos personas de máxima confianza de Florentino Pérez en la parcela deportiva. Hemos contado en la SER que Vinicius cobra 18 millones de euros, que él pide 30, que el club de momento como mucho le ofrece 22. Y vamos a ver si hay luz verde para esa renovación o todo se atasca, salta por los aires y Vinicius, en el caso de no renovar, pues yo creo que el Madrid tiene claro que tiene que venderle a lo largo de este mes de agosto. Se ha hablado también en las últimas horas, Teje, de esa prima por renovación, de aumentar sus derechos de imagen, el porcentaje que percibiría el jugador, acercarse a algo parecido a lo que percibe Mbappé, que es del 80% de sus derechos de imagen. Son las fórmulas que busca también Vinicius, si no le suben el salario anual, para acercarse a la cifra de esos 30 millones que es lo que solicita el Real Madrid.
Pues vamos a ver cómo acaba el tema Vinicius, si con esta reunión hay novedades. Hasta la una, Héctor, micro abierto, si hay llegadas, si alguien se parara a hablar, que normalmente no lo hacen, sobre todo antes de entrar, línea abierta. Y Mastantuono a la Fiore, ¿verdad?
Sí, Mastantuono a la Fiorentina, se marcha cedido. Ya desde hace semanas Mourinho, el club, tomaron la decisión de no contar con el argentino. También hay overbooking en esa zona del campo. Y Mastantuono, sí, después de ese fichaje el año pasado por todo lo alto, no rindió al nivel esperado, de más a menos totalmente su temporada, y se marcha cedido a la Serie A, al fútbol italiano, la Fiorentina, que es verdad que no juega a competición europea, pero bueno, que es un histórico del calcio. Veremos si allí Mastantuono tiene minutos y va mejorando su nivel cuando vuelva al Real Madrid el verano que viene. Aquí le esperarán, claro.
Seguimos atentos a todo lo que se mueva, Héctor. Hasta ahora.
Hasta ahora, un abrazo.
12 y 26. Anem a fer una anàlisi de com es mou el mercat. Martí Juncà, com estàs? Bon dia.
Buenas, TG.
Fa uns dies es crea l'atenció, la dada, de que els tres grans a banda, Barça, Madrid i Atlético, només hi ha un club a la Lliga que hagi gastat més de 20 milions aquest mercat.
El Depor.
Que és el Deportivo. Només n'hi ha tres més, que són Betis, Elx i Getafe, que hagin gastat més de 10 milions.
Sí.
I hem volut fer aquell exercici que fem sovint als estius, de veure com gasta la Lliga Espanyola, com gasta la Premier, la Bundesliga, la Italiana, la Francesa, les cinc grans lligues. Però el que ens hem trobat fent l'anàlisi de les despeses al mercat és que la dada que més crida l'atenció no és el que gasten les grans lligues en fitxatges, en què, com ens esperàvem, la Lliga Espanyola està bastant enrere pel que fa a nivell d'inversió, tot i que no és l'última, sinó que la gran sorpresa o la gran diferència és en les vendes.
Sí.
És a dir, amb molta diferència, la Lliga Espanyola, de les cinc grans, amb molta diferència, és la que menys ingressa en traspassos.
Sí, ara mateix la Lliga a dia d'avui ha gastat quasi 240 milions en traspassos. I ha ingressat. I per trobar la quarta que més ha ingressat, ens hem d'anar fins a Itàlia, trobant a la Sèrie A amb quasi 500 milions. És a dir, que ha ingressat el doble en traspassos. I després la Premier, per posar-nos una mica en situació, ha ingressat quasi 1.200 milions, és a dir, 5 vegades més que la Lliga. Això situa, doncs, a la Lliga Espanyola, com dèiem, doncs, amb la Lliga que menys ingressa en traspassos, amb molta diferència.
La segona que menys ingressa més del doble que la Lliga Espanyola,
correcte,
que és la italiana.
Sí.
La Premier és la que més ingressa, també és la que més gasta, no? Si anem a despesa, en diferència, la Premier, com ens imaginàvem, supera de molt la resta, i, de fet, les dues vendes més cares de cada Lliga són a la Lliga Anglesa.
Sí, perquè la Premier apareix poc als mercats estrangers, tan sols, si ens agafem, doncs, els 10 traspassos més cars, apareix poc la Premier en dues o tres ocasions, però quan ho fa, doncs apareix entre el top 3 de vendes més cares. Sol ser la primera, la segona o la tercera venda més cara. És a dir, que és la Lliga que més diners paga, que més quantitats més altes paga a la resta de mercats, ja sigui d'Itàlia, a la Lliga, a la Bundesliga o també a França.
Per tant, en aquest sentit, la Lliga Anglesa és la que més gasta, però la majoria d'operacions dels equips anglesos les faran entre ells.
Sí, clar, tot això quan parlem, doncs, de fitxatges, doncs, els més cars. En aquest cas, doncs, podem trobar com el mercat anglès s'infla a si mateix, perquè apareix tant en les compres com en les vendes en 7 de les 10 operacions més cares. Trobem traspassos absolutament milionaris, com el de Morgan Rogers al Chelsea, paguen 138 milions, Elliot Anderson, 135. Són jugadors d'equips de taula mitjana, mitjana alta, que venen els seus jugadors als equips del Big Six, si podríem dir-ho d'aquesta manera, per quantitats absolutament estratosfèriques.
De fet, una altra dada que et crida l'atenció és que els fitxatges de la Lliga Espanyola tenen una mitjana d'edat més alta que els de les altres quatre grans lligues.
Sí, correctament, doncs passen els 25 anys. Això passa, doncs, si mirem la resta de mercats, la Premier, si agafem de referència, aquests els 10 traspassos més alts. Tenim a la Premier que són quasi bé 23 anys, a la mateixa Bundesliga tenim 22 anys, és a dir, que la Lliga compra, si més no, quan inverteix més diners, inverteix en jugadors més vells que la resta.
I una altra tendència que has observat, el Martí, si esteu mirant per YouTube, porta un face d'Excel important. Una altra tendència que has observat és que hi ha clubs de les altres quatre grans lligues, de part d'Anglaterra, també passa en França, també passa en Itàlia molt, i passa també bastant amb Alemanya, que traspassen futbolistes per un preu, i quan venen a buscar el seu recanvi a la Lliga Espanyola, el preu és pràcticament sempre més baix que el traspàs que han tret pel futbolista que s'han venut. És a dir, els recanvis que venen a buscar a Espanya surten a millor preu dels jugadors que han traspassat i guanyen diners.
I són recanvis amb condicions molt similars, és a dir, ja sigui no només a nivell de posició, sinó també a nivell d'edat. Per exemple, ens posem en el cas el fitxatge d'Artur Ata, un jugador de l'Udinese que ha fitxat per la Fiorentina per 25 milions. Després, el club italià, l'Udinese, ha trobat el recanvi d'aquest jugador a la Lliga Espanyola, Unai Gómez, i només n'ha pagat 4 milions i mig, una cinquena part. O després també, en aquest cas, uns jugadors de més alta edat, com per exemple és Peter Gulácsi, que té 38 anys, és el porter que ha fitxat el Villarreal del Leipzig per 1,5 milions, i després el Leipzig ha trobat també el seu recanvi a la mateixa lliga, Nilan, el porter noruec, porter mundialista, que ha arribat a quarts de final de Mundial, l'acaben de fitxar gratis del Sevilla.
Per tant, quedeu-vos amb això, que la Lliga Espanyola és la que menys ingressa per traspassos, menys de la meitat que la següent que menys ingressa, que és la italiana.
Correcte.
I un director esportiu que coneix perfectament el mercat d'aquí i l'internacional, que ha estat al Barça, que ha estat a l'Espanyol, que ha estat al Getafe, que ha estat al Betis, que Sevilla encara feia notícies aquesta setmana, que amb els fitxatges que va portar ell, el Betis estarà encara ingressant aquest estiu gràcies a vendes que farà. És el Ramon Planas, que el tenim a l'Aràbia Saudita. Ramon, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, Ramon, per què ven tan barat la Lliga Espanyola?
Perquè ven... Jo crec que és un cúmul de circumstàncies, no? Primer, teníem que entendre tota la situació que tantes vegades, no? Vosaltres parleu i els mitjans de comunicació, que és el famós Fair Play, aquesta normativa del Fair Play, que afecta moltíssim a lo que és després el mercat, no? I com han d'actuar els clubs. Crec que el Fair Play, i, bueno, i parlo des de la meva experiència, perquè he viscut, no?, de més de 20 anys com a director esportiu, quan això no existia, i com ens hem tingut que adaptar els clubs a aquest nou model del Fair Play, no? Com a implantació em sembla una bona idea, una molt bona idea, perquè va ficar cert ordre dins el que és el mercat a nivell nacional i que els clubs doncs poguessin ser una mica més sans, no?, econòmicament, perquè es feien a vegades barbaritats i hem vist també molts casos de clubs que fins i tot han arribat, clubs molt importants històrics, a desaparèixer. Però jo crec que porta uns anys, els últims 3-4 anys, que està impactant molt de forma per mi negativa a l'hora de tindre menys força dins del mercat internacional, a l'hora de que el nostre producte sigui més, com estava escoltant molt atentament aquest informe, d'alguna manera som més barats, no?, que la resta. Per què? Pues molt senzill, perquè degut a aquest Fair Play necessitem vendre. I clar, hi ha clubs que, a més, els seus dirigents ho diuen, no? Recordo, per exemple, l'any passat, amb el cas de Gucci, el Getafe, el president Ángel Torres, que deia, bueno, m'he obligat a vendre al jugador, perquè si no, no puc inscriure altres jugadors. I això, clar, el comprador ho sap. Jo diria que aquesta era la meva, una mica, de forma general, la meva visió.
És molt més el Fair Play que no les clàusules, eh? Perquè, clar, per exemple, amb el Martí, clar, podríem repassar noms, però hi ha jugadors joves a França que se m'entengui, encara no han fet res, que valen 55 milions, i, en canvi, el Liverpool fitxa un campió del món com Víctor Muñoz per 40, perquè és la clàusula que té, que els representants fan la seva feina i quan saben que un jugador té projecció és, escolta'm, vinc, però la clàusula posa'm a un nivell que pugui... si tinc un interès, no tiri enrere el club que pugui oferir-me alguna cosa, però influeix més el Fair Play que no pas el fet de que aquí sigui obligatori tenir clàusules,
sí,
eh?
Sí, sens dubte. Jo crec que, evidentment, absolutament, el fet de complir amb les normes de Fair Play i que els clubs, que hi ha molts clubs, no sé si ara, per exemple, mirem el Sevilla, no?, per ficar casos que són públics. El Sevilla es veu obligat a fer una sèrie de ventes. El València, si seguim l'actualitat del València, estem parlant de clubs molt importants. Es veu obligat a fer una sèrie de ventes. Es veu obligat. I, evidentment, quan tu estàs obligat a vendre, perquè puguis inscriure jugadors, perquè pugui haver un equilibri dins de complir les normes que la Lliga imposa, pues el preu, jo sóc comprador, evidentment jo sé que puc apretar més, no? Que puc negociar amb unes condicions més favorables. Després del que tu dius, és cert, històricament, això abans del fair play, hi ha clubs que saben, no? I fins i tot vaig escoltar una entrevista del meu col·lega, del director esportiu de Osasuna, de Braulio, on ell, no, deia de que dins de la negociació que Víctor Muñoz tenia 5 o 6 ofertes i va acceptar anar a Osasuna perquè Osasuna, evidentment, com molt bé has dit, els seus agents, doncs, de les 5 o 6 ofertes que pugui tindre, doncs un punt de la negociació entre agents i clubs és intentar, quan són clubs, sobretot, que són clubs de venedors, de pas, doncs tindre una clàusula assequible per poder sortir després. Però bueno, això sempre ha existit i crec que evidentment hi ha clubs que ho saben i juguen amb aquesta situació per atraure, no? Atraure a jugadors que potser altres clubs els volen, però en aquests moments pues, pensen que són clubs de pas. Però jo diria que, repeteixo, aquesta situació que a més s'ha de resoldre perquè estic d'acord que a Espanya hi ha molt talent, hi ha molta qualitat, bueno, són campions del món i hi ha una qualitat brutal i hauríem que protegir una mica més el valor dels nostres jugadors.
I Ramon, a partir de l'any que ve, totes aquestes, el que parlem de les clàusules de rescisió, seran obligatòries. Pot servir això per equiparar una mica el mercat entre les lligues?
Bueno, crec que el tema de les clàusules, ho dèiem anteriorment, no? És molt, i a més és un punt sempre de conflicte entre representants i clubs, perquè, bueno, han vist clàusules des de 1.000 milions, no? Per dir, bueno, donar un missatge al mercat de que aquest jugador pues, no el podeu comprar i estar clàusules que seguiran existint, repeteixo, insisteixo, amb els més mitjans, on saben que els agents, no?, tenen aquesta força, perquè si jo tinc 5 ofertes pel meu jugador, doncs una de les parts importantíssimes de negociació de part de la gent és intentar que la clàusula sigui assequible, o sigui que no estigui empresonat, no?, amb aquell club, d'alguna manera. Jo crec que això seguirà existint i no crec que això, el fet de que siguin obligatoris, canvi massa el mercat, no? Jo crec que el que sí que canviaria és un punt més, i repeteixo, estic a favor del fair play, estic a favor de que hi hagi aquest ordre econòmic que avui en dia hi ha al futbol espanyol, però crec que, i a més és una reivindicació de que ja fa 2 o 3 estius que està per part dels clubs, tindria que haver un punt més de flexibilitat per no veure's obligat a perdre actius, no? I sobretot, entre cometes, a malvendre'ls.
Sí, perquè clar, estàs obligant la Lliga, l'estàs condemnant, ho deia el Martí, a ser un campionat trampolí, com aquell qui diu, a que sigui un lloc de pas.
És un perill també perquè els jugadors joves venen a la Lliga Espanyola, ho veuen com un trampolí i se'n van i no triomfen a la Lliga Espanyola.
Clar, ho deies també, Martí, que la tendència és fitxar cada cop jugadors més grans i també hem observat, fins i tot en els grans clubs, com cada cop més hi ha la tendència a esperar que acabin contracte i portar-los lliures de contracte. Ramon, ara ja em surto una mica del tema, però aprofitant que estàs per aquí, que veníem parlar del cas Julián, que el Barça vol accelerar aquesta operació. Clar, és un exemple, no?, que la Premier entre ells, escolta'm, se sablen. Què vols Newcastle, París, 160 o 180, no sé com ho paga el Liverpool? Què vols per Morgan Rogers? 138, 138. Aquí la Lliga Espanyola costa més veure traspassos interns, com és el cas que l'Atlético diu, no, el Julián ni al Barça ni al Madrid.
Fixa't que és una altra reflexió que, bueno, aprofitant, no?, aquesta xerrada amb vosaltres, també m'agradaria ficar damunt de la taula, no? Dins de totes aquestes normatives, seria positiu, i és una idea, el poder, d'alguna manera, incentivar que tot el que sigui mercat intern, o sigui, el fet de que si jo, en comptes de vendre un jugador, com dius, a Anglaterra, o vendre a la Itàlia, o vendre...
Ui, s'ha tallat la trucada amb el Ramon Planes. Ara intentem recuperar-la perquè era interessant aquesta resposta que era a punt de fer-nos.
Sí, clar, perquè estem veient ara, per exemple, en el cas el més flagrant, potser el Julián amb el Barça, doncs que l'Atlético no el vol vendre per una quantitat de, podrien ser 150, 200 milions, etc, etc, i en canvi el Barça tampoc està disposat a pagar una gran milionada per un jugador que estem parlant que és top mundial. Vull dir, si mirem a la Premier, Morgan Rogers, Elliot Anderson, també s'han pagat 108 milions per Sandro Tonali, un jugador que no ha jugat ni al Mundial, també perquè la seva selecció no s'hi ha classificat. Però estem veient com també és una mica de ball de bastons entre uns equips que no volen vendre per unes grans quantitats i després uns altres que tampoc volen o tampoc es poden permetre, perquè el Barça fins fa poc no estava a la regla de la 1-1.
Sí, també és una mica el que ens comentava el Ramon al principi, que si tu tens necessitat de vendre per quadrar el fair play, llavors, un cop quadrat, com t'has de posar a gastar si no ho tens en aquest sentit? Ramon, se'ns ha tallat quan ens parlaves d'introduir a les normes el retenir el talent dintre la teva pròpia lliga, és a dir, incentivar que si t'has de traspassar un jugador, que sigui perquè es quedi a la lliga en comptes d'anar a l'estranger.
Exactament, jo crec que dins d'aquest famós fair play sí de bo poder incentivar i gratificar, no?, d'alguna manera el fet de que els diners, que ho fan molt dels anglesos, bueno, els anglesos fa molts anys que ho fan això, de que els diners quedin dins, o sigui que, perquè al final tot això provoca un efecte dominó intern. O sigui, si jo rebo diners, els puc gastar, no?, amb un altre jugador. Clar, si nosaltres venem a fora, estem al final potenciant altres lligues. I crec que això és algo que realment es tindria que fer un estudi en profunditat per implantar-ho, perquè, bueno, clar, repeteixo, un efecte dominó. Si jo li venc un jugador al, no sé, a l'Osasuna, o li venc un jugador al Betis, i el Betis, al final, amb aquests diners pot revertir, no?, reinvertir aquests diners a Espanya, pues fa que generi una cadena de valor, que és el que fan molt bé els anglesos.
Mm-hmm. Si no, el que has de fer és anar ja a buscar el talent aquest nacional, com veu fer vosaltres amb Pedri, que va ser quan era molt, molt jove i detectar-lo, però clar, això, fer-ho a tots els nivells és molt complicat, perquè tu hi eres, no?, quan Julián el van oferir el Barça per primer cop, o us van parlar d'ell per primer cop?
Sí, va ser la meva, els últims mesos meus, estava amb el Mateu, alemany, i Julián va ser una opció, recordo perfectament.
Clar, és molt fàcil dir, home, pues, haver-lo agafat llavors, però és tan senzill de dir, vale, doncs sí, doncs aquesta aposta, o les circumstàncies, o què va passar?
Bueno, no és fàcil, no? De l'antecedent pel Barça, sempre moltes vegades el que busques és tenir moltes més garanties, esperar, jo entenc, el mercat d'un equip gran hi ha moltíssima pressió, i més amb algun tipus de posicions. I ara exactament tampoc recordo per què no es va acabar de fer el negoci, però sí que és veritat que, clar, buscar un substitut d'un delante centre, moltes vegades el que esperes és també, pues, veure el seu rendiment amb un altre club, com després va ser molt bé a Manchester City o en aquest cas a l'Atlètic de Madrid. No?
I creus que el rendiment que ha tingut allà és perquè el Barça sigui el nou que diguis, és aquest?
Perdó?
Sí, que havent-lo vist ara, creus que és encertat que el Barça digui no, és que ha de ser aquest?
Sí, home, jo crec que Julián Álvarez és un grandíssim jugador, a més, les seves característiques... amb el que és el joc del Barça, l'estil del Barça, el bec encaixa perquè, bueno, ve de és un jugador que s'associa bé, és un jugador, jo crec que els jugadors més d'àrea al Barça, els nous d'àrea, només han funcionat per moments determinats, on és veritat que quan tens una plantilla necessita aquest tipus de jugador, però no com un jugador important. El Barça sempre ha tingut, des de fa molts anys, aquest perfil de delante centro, i crec que Julián Álvarez, amb un mercat que és els nous d'alt nivell, que és superescàs, perquè estic absolutament d'acord amb l'opció del Barça de que sigui un dels jugadors que tingui aquest nivell, no?, per poder vestir la samarreta i la responsabilitat de portar el nou del Barça, que és una responsabilitat molt alta.
I quan ho veus així, és, doncs, el preu que sigui, perquè clar, un equip se't posa com l'Atlético, que no de cap manera, t'has d'enfilar fins on et diguin o què has de fer? Perquè, clar,
No, home, jo crec que el preu que sigui no, evidentment, però crec que sí que, bueno, al final, faig una reflexió. Qui el vol? L'Arsenal, Paris Saint-Germain, bueno, no m'entens? dones compte que és un valor preciat al mercat. No estem parlant de que els dos o tres equips més importants de tota Europa volen el jugador. També és cert que el Barça juga un avantatge, i ho he viscut en primera persona, en la meva etapa treballant al club, que els jugadors volen vindre al Barça. El Barça té un efecte d'atracció molt, molt, molt gran, i això és algo que, bueno, hem aconseguit que molts jugadors pues, hagin pogut vindre al Barça per aquesta, no, aquesta voluntat. I la voluntat dels jugadors moltes vegades és la que realment val. Per tant, jo crec que el Barça segur que està jugant bé la seva força respecte a rivals molt importants que s'està trobant al mercat amb aquest jugador.
I és que Julián s'ha pronunciat en aquest sentit, eh? Si no, el que dèiem ara, jugadors més grans, Cosero, doncs allà està Vlahovic sense equip, que hi ha gent que hi parles i diu, no, Vlahovic aquí s'inflaria. Hi ha gent que diu, no, Vlahovic aquí, vols dir? Tu Vlahovic el veuries o no?
Bueno, és el que he dit abans. Jo crec que Vlahovic és un molt bon jugador, un jugador que particularment m'agrada molt, però és un altre perfil de d'antecentro. I no el veig complet, o sigui, segur que faria gols al Barça, segur. És un jugador que és algo que fa diferenciar el Barça, que és el seu estil de joc, el seu model de joc, és importantíssim, i tireu de hemeroteca de molts jugadors. Bueno, ara se m'ha venut al cap, que tots saben que és Ibra. Ibra és un jugador espectacular, i aquí no va encaixar, però hi ha molts exemples. Per tant, crec que el perfil de jugador pel Barça de l'antecentro és molt difícil, és una de les posicions més complicades a acertar, i veig molt més a Julián que a Vlahovic, segur.
I llavors, clar, ja també quadra el tema sortides i tot plegat, que ara es deia Sol de que no hi ha interessos. Sempre t'acabem preguntant pel mateix, eh? Però Araujo, cap allà, cap a Aràbia?
Bueno, no sé, jo crec que Araujo és un nano que, bueno, supercompetitiu, hipercompetitiu, i coneixent-lo bé, segur que li vol donar la volta a la situació, vol ser important. Crec que la pretemporada és molt important per ell, segur, a nivell físic, per ficar-se bé. I, bueno, és que no sóc objectiu. Crec que Araujo defensivament és un dels millors centrals del món. Per tant, i quan ha estat a punt de sortir, el mateix Flick pues, ha intentat evitar-ho, no? És el mateix que evidentment entenc que en un mercat amb tantes restriccions econòmiques el Barça té que fer alguna sortida i té bons jugadors per ficar-los al mercat, no? Però també estratègicament en Deco, que està fent una gran feina, una molt bona feina, segons el meu pare, penso que sap, no? Si s'ha de tallar un dit, pues mirarà molt bé quin és el que li afecte menys a nivell de l'equip, perquè després la temporada és molt llarga, hi ha moltes competicions i hi ha moltes vegades que tens que el Barça, no? Sempre ho he dit, ha de tirar de jugadors pues, com era Migueli, com era Puyol i com és Ronald Araujo, no? amb el seu bon estat, no? Quan està bé, quan està poderós físicament, són jugadors que bueno... té que haver un equilibri, i jo crec que Ronald li dona un equilibri defensiu i d'intensitat molt alt quan ell està al 100%.
Doncs Ramon, t'agraïm molt que ens hagis fet aquesta estona. Et trobem a faltar pel futbol europeu, no sé si et veurem aviat per aquí un altre cop o no, perquè ja ara sé que et valoren molt i estàs molt bé, però vaja, un plaer sempre poder-te tornar a escoltar aquí a casa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta.
Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
Gairebé 2 minuts i la una. Andrea de la Torre, com estàs?
Bones, Tige.
Comencem amb l'Espanyol, perquè, parlant de davanters centres, Quique García ha de passar avui pel quiròfan perquè s'ha trencat el tendó del bíceps femoral de la cama dreta.
Sí, Quique va sortir amb molèsties a la primera part del partit de la gira anglesa davant el Middlesbrough i avui supera de la lesió. El màxim golejador de la pretemporada juntament amb Marcos Fernández estarà de baixa si tot surt bé l'operació. S'acostumen a calcular uns mínim 4 mesos i si li sumem la lesió de Puado, que ja està finalitzant, però encara no està al 100%, l'Espanyol es troba amb un greu problema a la davantera. Roberto encara no convenç i Marcos Fernández, que tot i ser la sorpresa de la pretemporada amb 3 gols, no sap encara el que és jugar a primera. Per tant, aquesta situació manté oberta la feina als despatxos i s'assuma a la recerca d'un central que, per ser una última hora, perquè Pablo Ramón ha estat traspassat al Racing.
Ja és oficial.
A Can Barça és dia de presentacions, primer del femení, de l'última fitxatge de Caroline i després de l'entrenador del bàsquet, de Sekulic. Allà hi ha l'Acier Chávez. Acier, bona tarda.
Què tal, Teje? Bon dia. Doncs sí, primer serà el torn de Caroline Nicolli, el gran fitxatge del femení que ja està signant el seu contracte en l'acte protocolari. La davantera brasilera arriba del Manchester City, l'operació més cara de la història de la secció, ha signat fins al 2030, i a partir de la una, torn pel bàsquet, perquè Alexander Sekulic serà presentat com a nou entrenador blaugrana. L'eslovè, que ha firmat fins al 2028, signarà el primer del seu contracte al despatx presidencial, i a partir de dos quarts de dues, a l'oficina comercial del Camp Nou, explicarà per primera vegada les línies mestres del seu nou projecte.
Gràcies, Acier. En futbol femení, la selecció espanyola sub-20 ha convocat 6 jugadores del Barça pel Mundial.
Sí, 3 jugadores del primer equip, Aixa Càmara, Carla Julià i Clara Serra Jordi, estaran del 10 al 19 d'agost fora de l'equip blaugrana per la preparació de cara al Mundial, que inicia el 5 de setembre. Sumen a la convocatòria Rosalía Domínguez, Noa Jiménez i Júlia Torres, que tot i tenir fitxa al filial aquest estiu, estan en dinàmica de primer equip.
Fins al 27 de setembre, és a dir, ni inici de Lliga ni inici de Champions, aquestes 6 futbolistes. El comitè tècnic d'àrbitres ha presentat ja les novetats de cara a la propera temporada.
Sí, la temporada 26-27 arriba amb nous criteris arbitrals. El CTA ha presentat diverses modificacions. Els jugadors substituïts tindran 10 segons per abandonar el terreny de joc. Si un partit es deté per una lesió del porter, l'entrenador haurà de designar un jugador de camp per abandonar el terreny de joc, que haurà d'estar un mínim d'un minut després de la represa del joc. Si l'entrenador no tria ningú, els primers 10 segons serà l'àrbitre qui autoritzi l'assistència mèdica. I haurà de marxar el capità. I després de tot l'embolic del penal de Julián Álvarez durant la 24-25 als vuitens de Champions League davant el Real Madrid i aquell doble toc en el penal, la federació s'assuma al dictaminat per la IFAB i si hi ha doble toc involuntari i és gol es repetirà entre altres modificacions.
Per tant, allò que hem tocat els últims anys, sobretot les novetats del Mundial, amb la llei Vinícius suavitzada, a partir d'alguna manera, i arreglant el buit legal de les pèrdues a temps del porter. En poliesportiu, avui tenim la cinquena etapa del Tour de França femení.
Sí, Paola Blasi ahir va quedar onzena a la contrarrellotge i segona de l'UAE, només un segon per sota de la italiana Elisa Longo. Avui tenim la cinquena etapa, una etapa de 140 km i 8 ports. Blasi és setena a la general, a 1 minut i 12 segons de la líder suïssa Marlen Reusser.
L'equip ja comença a recollir cables, és possible que l'acabin fent cap de files abans d'acabar la prova. I també estarem molt pendents aquesta tarda dels europeus de natació perquè tenim la final d'equip acrobàtic de natació artística.
Sí, el tret de sortida de la prova és a les 3 de la tarda i la gran aposta de les espanyoles amb l'èxit de Rosalía Berghain sortirà en cinquè lloc com l'equip tècnic d'ahir a la tarda on vam aconseguir la plata. I un últim apunt de bàsquet perquè el Joventut Badalona ha comunicat que Yannick Crack rescindeix el seu contracte i signa per Dubai, però la temporada que ve ha arribat a un acord i jugarà cedit a l'equip badaloní.
I precisament cap a Badalona.
Amb força i sense por.
Entesos de papers?
Què t'hi jugues?
Perquè ja hi tenim l'únic club de futbol català de primera divisió que és exclusivament un club de futbol femení. El Badalona Women, l'Aia Pujals, bon dia.
Bon dia.
Segueix per aquí també l'Andrea de la Torre.
Sí, és un club que va néixer fa molts anys sota el nom de Club Sant Joan d'Espí, Llevant les Planes, que és com va ascendir primera divisió, i que ha anat evolucionant fins al que avui coneixem com a Badalona Women. El canvi més gran que ha patit aquest club, a part del canvi aquest de localització, el canvi de nom o l'escut, va ser que aquest març va entrar una empresa que es diu Mercury 13, que es va fer amb el control del club.
Però tret de tot això, que és realment un club independent, doncs és no formar part ni tenir un recolzament d'una estructura masculina ni a nivell econòmic, esportiu o institucional. Tot el projecte gira entorn del futbol femení, des del futbol base fins al primer equip, amb una estructura pròpia i una inversió destinada únicament al desenvolupament de jugadores i club. El Badalona Women és aquest club que evoluciona de l'estructura femenina al Levante Les Planes amb un futbol base femení molt bo i que marxa cap a Badalona per ser una estructura femenina independent dels equips masculins que hi havia a Sant Joan d'Espí. És a partir de març, quan entra Mercury 13, que el club té una inversió i creixement més a nivell professional. Mercury 13 és un grup inversor internacional enfocat exclusivament en la multipropietat i desenvolupament del futbol femení, on s'integren tres clubs, el Bristol City, el Como Women i des del març el Badalona. Llavors,
com? Sí, o sigui, els tres clubs són tots tres independents i el que ens hem preguntat una mica és, vale, això és molt nou, però com funciona i com s'integra el Badalona dins d'aquesta estructura? I per fer això doncs, hem parlat amb el CEO del club català, que és Pedro Iriondo.
Lo que es ser un equipo femenino independiente es el hecho de muchas veces a lo mejor no tener todas estas estructuras que un equipo histórico pueda tener. Y son estructuras que requieren mucho esfuerzo, que cuesta tiempo levantarlas. Hablamos de infraestructura, hablamos de infraestructura digital, hablamos de sistemas de ticketing, todos estos aspectos al final que un poco están por detrás, pero hacen la vida de un club y que requieren inversión. Y todo esto como club independiente es mucho más fácil y sentimos ese apoyo al levantarlo para varios clubes a la vez que hacerlo un poco cada uno dentro de su propio contexto.
Això ara s'ha de fer rendible.
Sí, correcte. El futbol femení és alguna cosa molt nova, on s'està començant a invertir. No està de més recordar que la Lliga F fins al 2022 no era professional. Hi havia jugadores que no podien viure de futbol i Irion doncs, explica, ens parla d'un procés d'inversió a llarg termini.
A ver, el futbol femení hoy en día, como tal, está en un proceso de inversión. Explicar o decir que hoy en día estamos hablando de proyectos o de clubes rentables creo que no es realista y es una realidad, porque al final, como todo proyecto que se encuentra en una fase de inversión, estamos trabajando hacia un futuro y, por supuesto, es algo a lo que queremos llegar.
I li vam preguntar també sobre la inversió de l'empresa de Pau Gasol, Gasol Ventures, i va ser aprovada per gairebé una unanimitat de clubs de Lliga F i el CEO del Badalona ho va valorar positivament. Ara ve un club que té poc temps de vida, que ha tingut tres noms, que no ha tingut una estabilitat fins ara, com aconsegueix que jugadores com Vicky Losada fitxin per l'equip, que és el fitxatge flamant d'aquest estiu del Badalona, i la clau està precisament en aquesta independència d'una secció masculina.
És un projecte que creo que, por un lado, busca dejar una marca en el fútbol femenino. Buscamos crear un club exclusivamente femenino con lo que ello conlleva, con la manera en la que tratamos todos los temas y jugadoras un poco que han estado ligadas a este crecimiento, a esta explosión del fútbol femenino y que la han vivido. Creo que aprecian y seguramente se identifican mucho con un proyecto como el nuestro. Y por otro lado, también hay jugadoras que ven también el proyecto de crecimiento a nivel deportivo que se está haciendo.
Llavors hem parlat del passat del Badalona i del present, però també ens volíem centrar en el futur, no? Perquè, com ha dit l'Andrea, s'està fent una aposta molt forta per aquest projecte. De cares en fora és molt atractiu i ambiciós, però des de dins sí que és veritat que volen ser pacients i anar pas a pas.
Queremos crecer por encima de lo que conseguimos la temporada pasada. A nivel de proyecto deportivo ha buscado mucho la permanencia en Liga F y ahora pues damos el siguiente paso. Vamos ya a mirar poco a poco hacia arriba.
I també, òbviament, li vam preguntar pel Barça i Irion doncs, va dir que, òbviament, el Barça doncs, no és una pedra al camí, sinó el contrari, que és un impuls que els ha fet també doncs, escollir Badalona.
És el que necessita l'esport femení per créixer de manera sostenible. Mirada llarga, inversió, paciència i fonaments sòlids. I això clubs com el Badalona ho fan. I l'atractiu de ser un club únicament femení, que també ens comentava la Maria Pérez quan l'altre dia parlàvem del London City, que han marxat Alexia i Mapi León, és un valor molt important. Així ho deixem. Arribarem a la una del migdia, pausa, butlletins, posem el dia com sempre i a la una, com cada migdia d'estiu, els de la treva. Demà a les 12 més que t'hi jugues. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau. Remenen la bola. Demà tornem si no ens fan fora. Què t'hi jugues?